barbitúrico.
Molt bona nit a tothom. Comencem una nova edició d'aquest programa conegut mundialment ja com a Barbitúric. Aquesta nit amb el Xavi entre nosaltres una altra vegada, tot i que la setmana no us ho vaig dir, però estava jo solet. Xavi, bona nit.
Bona nit a tothom.
Què tal, com ha anat això?
Bé. Anem fent.
El puradillo. Molt bé. Doncs bé, tornem a estar amb tots vosaltres una setmaneta més i encetem el que seria ja la segona part d'aquests tres programes que tenim dedicats a Queen. Recordeu que la setmana passada vam dedicar el que va ser la trajectòria del grup durant els anys 70. Ens despedíem amb una cançó doncs, que podria ser la icona d'aquesta dècada i que va acabar sent la icona de les tres dècades que el grup va estar entre nosaltres, que era la de Bohemian Rhapsody. I avui hem arrencat doncs, amb el que seria una mica la cançó representativa de la banda durant l'època dels anys 80, Another One Bites the Dust. Us explicarem per què. Si et sembla, Xavi, comencem, arrenquem aquesta dècada dels anys 80 de la banda Queen. Queen va encetar la dècada amb la publicació d'un nou àlbum titulat The Game. Es va llançar el 30 de juny de l'any 1980 i entre moltes d'altres cançons destaquen precisament la de Another One Bites the Dust. Aquesta cançó va suposar un gir radical en la tendència musical de la banda, que fins ara s'havia dedicat a un estil més glam rock o hard rock, com vulgueu dir-ho, i va passar ja a un estil més pop rock. La cançó va ser composta pel baixista de la banda, en Deacon. És el senzill més venut al mercat i va ser el primer número 1 als Estats Units d'Amèrica de la banda. Com us he dit abans, va suposar un gir una mica inesperat per molts fans de la banda i la banda va començar a utilitzar doncs, tendències més poperes i fins i tot va començar a utilitzar els sintetitzadors, un element que el grup doncs, mai no havia utilitzat en els discos anteriors, també perquè en Freddie Mercury era molt reticent. De fet, va arribar a dir en públic doncs, que no, la banda mai utilitzaria aquest element, ja que distorsionava molt la música. Però bé, sembla ser que, doncs, que van decidir utilitzar-lo, van veure tots els recursos que es podien aconseguir amb aquest element i van decidir introduir-lo. Podem destacar altres cançons d'aquest disc, a grans trets, doncs, Save Me, per exemple, i Play the Game. També hem de destacar que aquest any, l'any 80, Queen va aconseguir la seva primera gira per Sud-amèrica. Xavi, si et sembla, posem un parell de cançonetes d'aquest disc, seguirem la tònica del programa de la setmana passada, posarem força música perquè la gent pugui identificar més o menys de quin disc i de quina època estem parlant. Us deixem primer amb Save Me I després amb una cançó molt maca, així amb un to molt rockabilly, molt fora del normal, que es diu Crazy Little Thing Called Love. It started off so well. Said we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I loved you, how I cried. Years of care and loyalty were nothing but a shame.
Shakes all over like a chilling wind.
Bé, acabem d'escoltar la cançó de Crazy Little Thing for Love. L'any 80, a més de la publicació de The Game, va ser un any una mica especial per la banda, ja que a més d'aquesta publicació oficial, podem parlar de dues cosetes, dos treballets més que va tenir la banda. El primer seria un llançament que es va donar el 8 de desembre del mateix any, del 80, que és ni més ni menys que el disc Flash Gordon. Bàsicament és la banda sonora original de la pel·lícula que porta el mateix títol, dirigida per el Dino De Laurentiis. A més d'aquest disc, de Flash, Queen, el mateix any, a finals dels 80, va publicar el seu primer Grans Èxits, el seu primer Greatest Hits, just després del disc Flash, que es considera doncs, el més venut de la història en tot el Regne Unit. De fet, a dia d'ara, quan la banda doncs, oficialment ja ha deixat d'existir, podríem dir, tot i que encara hi ha algú que vol ressuscitar-la, doncs és un dels discs que es ven més a tota la Gran Bretanya. Anem a escoltar un fragment de la cançó de Flash, d'aquest disc de la banda sonora, perquè us en feu una idea. No l'escoltarem tota, perquè és una banda sonora i és una mica especial i fins i tot s'arriba a fer feixuga, però sí que val la pena escoltar-ne un trosset. Xavi, quan vulguis.
Clytus, I'm bored. What plaything can you offer me today?
An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth.
How peaceful it looks.
Most effective, Your Majesty. Will you destroy this Earth?
Later. I like to play with things a while. Before annihilation.
Save every one of us. Turbitúric, trenquem motlles.
Bé, doncs, com us hem dit, hem escoltat aquesta intro de, del disc Flash Gordon, si més no peculiar, amb aquests efectes especials. Bé, ja us hem dit que era una pel·lícula i, per tant, l'àlbum doncs, no sortia una mica fora del normal. Comentar-vos doncs, que la banda, després de la publicació d'aquest disc i d'un gran èxit, l'any 81 no van publicar absolutament res. Sí que destacarem aquest any per la publicació d'una cançó, no d'un àlbum, sinó una cançó, que estem parlant de la cançó Under Pressure, que va comptar amb la col·laboració ni més ni menys que de David Bowie. Aquesta cançó va arribar al número 1 de les llistes de vendes, i a més aquest any doncs, també van anar de gira, entre d'altres llocs van fer la seva primera gira per Mèxic. Aquesta cançó, la de Under Pressure, i la que abans hem comentat, la de Another One Bites the Dust, van suposar un gir radical en l'estil musical de la banda. Això es va demostrar amb el llançament d'un nou àlbum el 21 de maig del 1982 titulat Hot Space. Aquest àlbum va ser molt criticat, per el que us comentàvem ara fa un moment, no? per acostar-se massa a un so, no hi ha rock, sinó estem parlant d'un so disco. De totes maneres, i al nostre parer, demostra ser un àlbum pop, estil pop, molt bo, i és un fet que demostra doncs, la gran versatilitat que tenia el grup. A finals de l'any 82, però, el grup va anunciar que no aniria de gira l'any 83. Aquí ja començava doncs, a haver-hi alguns rumors, algunes sospites de que alguna cosa s'estava coent dintre la banda, totes aquestes crítiques que havia rebut, algun projecte en solitari que s'havia gestat d'alguns membres de la banda. Es començava a parlar fins i tot d'alguna doncs, baralla que hi havia entre els propis membres del grup, una cosa que no quedava clara. Si et sembla, Xavi, anem a escoltar la cançó Under Pressure, que era la que introduïa aquest disc del Hot Space, i llavors parlarem del que va passar l'any 83.
So slashed and torn. Why? Why?
Molt bé, acabem d'escoltar Under Pressure, com us havíem dit abans. Estàvem pendents de comentar doncs, el que passaria durant aquest any 1983. La banda, en comptes de reaccionar doncs, malament, podríem dir, de forma desmesurada i sortir a desmentir aquestes coses que fan les bandes d'avui en dia, al rebre doncs, totes aquestes males vibracions, aquestes crítiques, aquests rumors que es van generar, van decidir reflexionar i deixar una mica davant dels seus projectes personals que durant tot aquest any havien anat mantenint en paral·lel amb la gravació del disc, no? Es van posar a gravar, van fer pinya, es van tancar l'estudi i van aconseguir llançar el 27 de febrer de 1984 un àlbum que es considera poder de lo milloret de la banda. Estem parlant de l'àlbum The Works. I el títol d'aquest àlbum és precisament doncs, una demostració de lo costós i lo treballat d'aquest disc. Va ser una resposta a tot aquest moviment que s'havia creat l'any 83, no? de ganes de desfer, de desintegrar la banda, i la banda doncs, Queen va respondre amb això, no? amb un tros d'àlbum anomenat The Works en homenatge doncs, a això, no? Estem més vius que mai i hem treballat més que mai per donar-vos el millor de nosaltres. Aquest àlbum doncs, té com a hits cançons que, bé, que avui en dia són gairebé himnes i poca gent no les coneix. Estem parlant de I Want to Break Free, on en el videoclip de la cançó surten ells caracteritzats de dona, en rèplica o en mofa a una sèrie britànica de l'època doncs que bé, destacava molt doncs, pel seu masclisme, no? I com a protesta la banda va fer un clip, perquè a més estem parlant d'una dècada on la banda va llançar paral·lelament als seus discos molts clips i molt bons, doncs estem parlant d'un clip de reivindicació, no? de sàtira. També tenim la cançó Radio Gaga, que la banda va aconseguir fer un videoclip, que em diu el Xavi que és la cançó que estem sentint de fons, sí senyor, bona oïda. Doncs bé, el videoclip d'aquesta cançó, després de molts permisos, van aconseguir obtenir imatges de la pel·lícula Metropolis, de Fritz Lang. Van combinar imatges de la pel·lícula amb imatges del grup. També tenim Hammer to Fall, una cançó doncs, dedicada a la Guerra Freda. Si estem al cas de l'època, doncs estàvem immersos en aquest conflicte, no? I també tenim altres cançons que han pogut incloure en algunes gires o que són ja imprescindibles en grans èxits, com pot ser It's a Hard Life. L'àlbum va obtenir una bona crítica general, excepte els fans del disc Hot Space, que eren fans doncs, que preferien doncs, la vessant de Queen doncs, més discotequera. En general, per això, el disc va ser una resposta, va ser una patada al cul a tots aquells que volien desprestigiar la banda. Al setembre del mateix any, el 1984, el grup inicia una gira després de 2 anys de no fer-ho. Estem parlant de The Works Tour, una gira mundial per als Estats Units, per Gran Bretanya, per arreu d'Europa. I a més, el 11 i 18 de gener del 85, el grup aconsegueix actuar en el festival Rock in Rio, a Brasil, on aconsegueix una actuació memorable. I bé, doncs destaca això, no? Una actuació molt, 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 molt recordada. Xavi, si et sembla, posem una cançó d'aquest disc, del The Works. Hem triat entre les moltes que hem arribat a dir, la de Hammer to Fall, una mica perquè veieu per quina vessant anava aquest disc. Quan vulguis, Xavi. Lady, Escolta'ns cada dimarts a les 9 del vespre o visita'ns a www.barbituric.blogspot.com. Xavi, t'ha agradat aquesta cançoneta, eh?
Sí, sí, sí.
Abans,
sí.
Abans l'hem posat tota sencera i ara ens la poses de fondo. Bé, bé, molt bé, doncs hem escoltat Hammer to Fall, una de les cançons preferides del Xavi, em sembla a mi. Sí, sí, m'està dient que sí. El tenim una mica enfeinat i no està massa de punyetes, però quan pot, sempre hi posa cullerada. Aquesta cullerada que sense aquesta cullerada el programa no seria el mateix. Bé, continuem. Ens havíem quedat a l'any 85 amb la gira o el festival Rock in Rio, que havia suposat doncs, una injecció de moral brutal a la banda. Però és que no és l'única. Us explico. El 13 de juliol del mateix any, del 85, Queen actua al Live Aid a l'estadi de Wembley. És un concert benèfic doncs, on es conviden grups molt, molt, molt famosos de l'època com ajuda a la fam al continent africà. El concert del 13 de juliol del 85 al Live Aid de Queen va ser un triomf brutal de la banda i és considerada la millor actuació en directe. Aquest fet doncs, va provocar doncs, que tot això tirés enrere la intenció aquesta que hi havia o que es parlava de la banda de distanciar-se. Van tancar-se a l'estudi una vegada més i van gravar una de les cançons que donaria peu ja al seu proper àlbum. Estem parlant de la cançó One Vision. One Vision donava peu a un àlbum titulat A Can of Magic. El llançament d'aquest àlbum va ser el 2 de juny del 86. I aquest àlbum el destacaríem, doncs, entre altres coses, perquè algunes de les seves cançons van ser utilitzades a la banda sonora original de la pel·lícula Els Immortals, o Los Immortales, on sortia el Sean Connery. El disc va ser un gran èxit gràcies a cançons com la mateixa A Can of Magic, Princess of the Universe, Who Want to Live Forever, Friends Will Be Friends, o la mateixa One Vision que ja hem comentat. Si us sembla, anem a escoltar-ne un parell perquè la gent sàpiga de quin àlbum estem parlant. Suposo que sí, perquè tothom haurà vist la pel·lícula i com a mínim la de Who Wants to Live Forever, que tan maca i tan melòdica que ens ha fet plorar a més de la meitat, que el Xavi diu que no posarem perquè no li agrada, Però suposo que sí, que tots esteu més o menys situats. De totes maneres, posarem primer la de Princess of the Universe i després One Vision. Endavant, Xavi.
Tens mal de panxa? Barbitúric 200 en càpsules. El medicament que ho cura tot, menys el mal de cap.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Bé, doncs hem escoltat un parell de cançonetes de la King of Magic, un àlbum que molta gent considera doncs, molt bo. Si més no, més que bo amb qualitat musical, molt reconegut per les diferents cançons doncs, que el mateix grup va introduir en els seus grans èxits. Aquest àlbum, per això, té un contrapunt. És l'àlbum que anunciaria les males notícies relacionades a la banda. M'explico. Paral·lelament a aquest àlbum, a veure que no tinc la data per aquí, l'1 de desembre de l'any 1986, la banda va treure un disc en directe titulat Life Magic, que era de la gira que la banda va iniciar després de la presentació de A Can of Magic. Males notícies per què? Doncs perquè la gira Magic Tour va ser l'última gira oficial del grup. Va començar doncs, amb el llançament del seu disc, va ser una gira enregistrada i van treure doncs, el Life Magic, que estava composta per dues nits de concert a l'estadi de Wembley davant de 72.000 persones. Val a dir que les entrades per aquests concerts es van vendre en menys de 6 hores. L'últim concert, més concretament, va ser el 9 d'agost de 1986 a Knickerbocker Park a Londres davant de 120.000 persones. La gira Life Magic va ser vista per més d'un milió de persones arreu del món i de fet doncs, van ser les últimes presentacions en viu de Freddie Mercury. Després d'aquesta gira l'any 86 la banda va agafar oficialment un descans, però extraoficialment tothom doncs, ja coneixia que el mateix Mercury, més que un descans, doncs, hi havia alguna cosa amagada darrere, no? Doncs que, bueno, començava a córrer el rumor de que patia una malaltia i que no era un encostipat precisament. De fet, l'última aparició pública de Freddie Mercury va ser el 8 d'octubre del 1988, precisament a casa nostra, a Barcelona, juntament amb la soprano Montserrat Caballé. La Montserrat, val a dir que era una gran amiga de Freddie Mercury, de fet s'havien conegut un any abans, em sembla, ja que per express desig del propi Freddie Mercury, ja que ell admirava molt el treball i tota la carrera de Montserrat Caballé. La seva aparició el 8 d'octubre del 1988 a Barcelona va ser precisament per interpretar un tema que havien composat una mica entre els dos. Freddie Mercury va demanar a Montserrat Caballé doncs, que li expliqués què significava per ella la seva terra, la seva vida. Montserrat Caballé doncs, li va fer una mica de lletra i entre els dos doncs, el Freddie va composar una melodia i van treure ni més ni menys que la ja arxiconeguda cançó Barcelona, que van interpretar ells dos l'any el 8 d'octubre de 1988 i que es va considerar l'himne oficial dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Això extraoficialment, ja que com que bueno, l'any 91 doncs, en Freddie Mercury ens va deixar, la cançó es va haver de canviar. Però bé, l'última aparició pública de Mercury es considera en aquesta data i tenim l'honor o el desmerescut honor de que fos aquí a casa nostra entre tots nosaltres. I bé, doncs d'alguna manera nosaltres envegem a tota aquella gent que va poder estar present en aquell mini concert, perquè de fet van ser 4 o 5 cançons només, ja que aquella va ser l'última aparició en directe de la gran veu del rock mundial. Anem a escoltar una cançó d'aquesta gira de Life Magic, una cançó que es diu Tie Your Mother Down, que era la cançó, doncs, la segona cançó del concert que ja donava peu doncs, a tot un seguit de grans èxits i rareses, alguns medleys que la banda començava a fer. Anem a escoltar-la, Xavi. We'll be right back. Bé, doncs aquesta era la cançó, una de les cançons de la gira. Contràriament al que molts poguessin pensar, ja que molts donaven la banda ja per morta, el 22 de maig del 89, quan la crítica creia que la banda estava acabada i el rumor de la malaltia d'en Freddie Mercury s'escampava com la pólvora, Queen llença un nou àlbum, titulat The Miracle. La portada de l'àlbum mostra les quatre cares de la banda unides com si fossin una, per mostrar la seva unió davant de l'adversitat. Un hit que destaca per sobre dels altres és I Want It All. El grup anuncia que no farà cap més gira, al·legant que no es pot córrer amb malles per un escenari quan tens 40 anys. Aquesta era l'excusa oficial. Era una excusa idònia per amagar doncs, el positiu de VIH de Freddie Mercury. Val a dir que molts fans no van saber de la malaltia ben bé fins a la seva mort i per això va causar tanta revolta. Molts per això sí que la coneixien. L'última aparició en públic de la banda va ser a l'entrega dels Brit Awards l'any 1990. Després d'aquesta aparició ja no se'ls tornaria a veure més tots junts en públic. Anem a escoltar la cançó I Want It All. Amb això acabem avui aquesta dècada dels 80 de Queen. El programa vinent ja farem doncs, estudiarem o repassarem una mica ja el treball de la banda post-90 i què va passar doncs, amb tota la revolta i la mort del mateix Freddie Mercury. Anem amb My One and All i repassarem després l'agenda de concerts d'aquesta setmana.
Agenda.
Bé, doncs ens sap molt greu haver tallat la cançó d'aquesta manera, però havíem de repassar una miqueta l'agenda d'aquesta setmana i si no, no ens hagués donat temps. Anem pels concerts directament. Tenim el dia 2 de desembre els Alter Bridge a la Sala Bikini de Barcelona. El mateix dia tenim a Opeth més Cynic més The Ocean a la Sala Razzmatazz de Barcelona. Estem parlant 2 de desembre, avui dimarts. Demà mateix, Lauren Harris a la Sala Mephisto de Barcelona. El dia 3 també, Vince Neil més Fatal Smile a la Sala Apollo de Barcelona. Passem al dia 4 de desembre, tenim els Airborne més els The Black Spiders a la Sala Apollo 2 de Barcelona i el dia 8 de desembre tenim Cryptopsy, Bennett the Massacre, Trigger the Bloodshed a la Sala Mephisto de Barcelona. Aquests serien els concerts que tenim programats per aquesta setmana. L'ho dit, la setmana que ve acabem amb aquesta trilogia de Queen i avui ens despedim esperant-vos doncs, a retrobar-vos la setmana que ve a les 9 el dimarts aquí a Ona Codinenca per internet o per l'aparell de ràdio per on vulgueu. El Xavi a la cabina avui posant aquesta música fantàstica i jo des d'aquí els micros. Ens despedim amb una gran cançó que no us hem posat expressament per deixar-vos-la ara per aquest final, com vam fer amb Bohemian Rhapsody la setmana passada, i és ni menys que I Want to Break Free. Fins la setmana que ve.